Els 15 anys de Ràdio 4 són una excel·lent oportunitat per parlar amb tots els professionals que han estat directors de Ràdio 4. Amb ells podem parlar d'aquesta casa, de les seves vivències com a directius i del moment del mitjà radiofònic en general. Agraïm la seva presència al voltant d'aquest micròfon i us els presentem tot seguit. Us presentem els contertulis d'avui. Jordi Arandes era director de Ràdio 4 el 13 de desembre, director de Ràdio Nacional, el 13 de desembre del 76, quan s'inaugurà Ràdio 4. Ho fou fins al 2 de març del 1981. Actualment és director de Ràdio Salut. Bon dia, senyor Arandes.
Bon dia.
Ricard Fernández Déu fou director del 3 de març del 1981 a l'11 de desembre de 1981. Actualment dirigeix el programa de Ràdio 1, Más Vale Tarde. Bon dia, Ricard.
Bon dia, Xavier.
Josep Lluís Surroca fou director del 12 de desembre del 1981 al 10 de gener del 1983. Actualment està jubilat. Bon dia, senyor Surroca.
Bon dia a tothom.
De l'11 de gener del 1983 al 4 d'octubre del 1987 fou director qui us parla. Andreu Manresa fou director de l'1 d'octubre del 1987 al 14 de març del 1990. Actualment és corresponsal del País a les Illes Balears, des d'on ens parla avui. Bon dia.
Bon dia a tots.
Andreu Manresa.
Felicitats.
Gràcies. Antoni Traveria fou director del 15 de març del 1990 al 30 de novembre de 1990. Actualment és director de Comunicació de Televisió Espanyola a Catalunya. Bon dia.
Bon dia a tots.
I finalment us presentem Ramon Font, que és director de Ràdio Nacional a Catalunya i, per tant, de Ràdio 4 des de l'1 de desembre del 1990. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Molt bé, jo crec que hem de començar tot pregant-li a Jordi Arandes que ens expliqui el naixement d'aquesta aventura radiofònica, molt important, perquè va ser una fita important en el món de la comunicació a Catalunya, jo diria també que en el procés de normalització lingüística d'aquest país, que fou el naixement de Ràdio 4 el 13 de desembre del 1976.
Bé, el 13 de desembre, en efecte, es va inaugurar oficialment la primera emissora que va parlar en català durant 24 hores a la nostra regió. Però es va gestar pràcticament el mes d'agost, en ple estiu. Acabava de prendre possessió com a director general Rafael Anson. Va fer la seva primera visita a Barcelona, me la va anunciar en plenes vacances, jo no estava al despatx, em van avisar, vaig tenir de venir de pressa i corrents a Barcelona per rebre el nou director general. I tenia citats a tots els caps de la casa en un restaurant de Barcelona per mantenir una primera reunió de treball amb el nou director general, tant de ràdio com de televisió, caps dels diferents departaments.
Perdó, seria un restaurant bo, perquè el senyor Anson és un gran gastrònom.
És un gran gastrònom, en efecte. Però no el va elegir ell, eh? El vaig llegir jo. No.
Coneguent els gustos del senyor Anson. Observe la rara astúcia del senyor Arandes, que diria la Codorní.
Bé, només pujar al cotxe a l'aeroport, camí del restaurant, em va sorprendre la seva pregunta. Què podem fer per ràdio i per televisió a Catalunya que no s'hagi fet? I aleshores, una mica improvisadament, perquè no m'esperava la pregunta, dic, home, a mi se m'ocorreix ara que és el moment important, potser per Catalunya, de tenir una emissora en català. Ràdio Nacional té, jo crec, l'obligació de fer català. I abans que ho facin altres emissores, altres empreses privades, el més lògic és que Ràdio Nacional implanti una emissora. Crec que és molt difícil perquè no sé si tenim equips, freqüències, etc. Immediatament em va contestar el senyor Anson. Hi haurà emissora en català. Què més? Televisió? Bé, ja vam parlar d'altres qüestions de televisió, de més programació en català, el que sempre s'ha pretès fer a televisió, més hores de programació pel circuit català i més autonomia en general. Aleshores, arribem al restaurant, podem citar el nom, oi?
Sí, home, sí, oi tant, el Via Veneto.
El Via Veneto, exacte. I abans d'entrar a la saleta on estaven tots els companys, diu, un moment que vaig a fer una trucada a Madrid. Truca a Madrid i truca aleshores el que era ministre d'Informació i Turisme. Suposo que encara es deia, sí, Informació i Turisme aleshores. I el ministre es veu que li va contestar que bé, per ell, que no hi hauria cap problema, però que era una qüestió més aviat del president. I el president era el senyor Adolfo Suárez. Aleshores li va passar la consulta, però tot això va passar en 5 minuts, vull dir, a través dels telèfons de gabinets respectius, etc. I el president Adolfo Suárez va donar el seu vistiplau. Aleshores el senyor Enson va entrar triomfant a la saleta del restaurant i va explicar el que havia succeït. O sigui, va explicar, aquí amb el director, el senyor Llorandes, on m'ha estat parlant, m'ha suggerit això, i hi ha una concessió per implantar una emissora en català. Bé, suposo que la notícia doncs, va sorprendre a tothom, i a partir d'aquest moment van començar les dificultats. Les dificultats perquè el mateix Enson em va dir demà, vine a Madrid, el director de Ràdio Nacional et dirà que no pot ser, però tu tira endavant, malgrat tot el que et digui. I en efecte, l'endemà vaig anar a Madrid, vaig entrevistar amb el director, i ja sabràs que hi vam tenir una reunió a Barcelona. Sí, 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 però mira, de moment no pot ser, no hi ha equips emissors, el TV deu estar molt ple, en fi, hi ha dificultats tècniques. Dic, bé, doncs vosaltres mateixos ja decidireu. Em torno a entrevistar amb el senyor Enson i em diu, què ha passat? Dic, el que tu havies previst, que em diuen que no. Bé, malgrat tot, busca emissora, parla amb el teu enginyer i que s'instal·li i que comenci a funcionar. Amb totes aquestes presses, doncs, en efecte, es va portar a terme la iniciativa i vam tenir una emissora provisional al principi, una emissora de poca potència, de freqüència modulada d'un quilowatt, però bé, suficient en aquells moments, en què no estava tan poblada l'èter d'emissores, i vam començar a emetre música, o sigui, programació en proves, crec que va ser a primers de novembre, fins al 13 de desembre, en què es va inaugurar oficialment en presència del ministre, aleshores crec que era el senyor Reguera Guajardo.
Possiblement, no ho recordo.
Sí, penso que sí, i del propi director general. O sigui, va ser una fita important, crec, perquè Ràdio Nacional es va apuntar un gran dato.
Havia dificultats per trobar gent que parlés correctament el català en aquell moment, oi?
Moltes, home, teníem nosaltres elements que venien ja d'una escola de català, com l'Enric Frigola, la Montserrat Minovis, i teníem a la casa la Maria Matilde Almendros, gran actriu en català i locutora fins aquells moments en castellà, però ja havia participat en alguns dels programes que fèiem en català per lo que avui és Ràdio 1 o Ràdio Peninsular, aleshores també. I amb aquests tres puntals es van basar per fer alguns dels primers programes i després van començar a contractar persones que, en fi, sabien més o menys o havien practicat ja el català. Ja. Però, esclar, tots érem de llenguatge castellà en quant a la professió, encara que familiarment parléssim el català. Aleshores es va tenir de fer una gran tasca.
Un reciclatge.
Un reciclatge de molta gent, i uns van quedar per els programes en castellà i altres ja van passar definitivament a Ràdio 4.
Molt bé, aquesta és la història dels començaments de Ràdio 4. Jo, a partir d'aquest moment, crec que tothom que vulgui dir alguna cosa, doncs que me demani la paraula, però sí que continuaria jo fent una roda per tal que ens expliquin, prego que sigui molt breument, la seva experiència fonamental durant el temps que van dirigir Ràdio 4. El que els suposa un record millor i allò que els suposa un record pitjor. Ricard Fernández Déu, que cronològicament és el segon, perquè va substituir Jordi Arandes a partir del 3 de març del 1981.
Exactament. Aquell va ser un any particularment divertit, per dir-ho d'alguna manera. S'havien produït el mes de febrer els esdeveniments de Guernica, davant Sa Majestat el Rei. S'havia produït el cop d'estat el 23 de febrer. Vàrem tenir a continuació l'assalt al Banc Central, que va ser una de les fites, no només des del punt de vista dels successos, sinó també des del punt de vista de la informació, ben significatiu, la setmana de les Forces Armades, en fi, moltes coses. Jo crec que només esmentar aquestes fites, tothom podrà comprendre quin va ser el tarannà que va moure els homes i les dones que en aquells moments varen treballar no només des dels llocs directius de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, sinó en els punts claus de la informació. En Xavier Foz, el moderador d'aquest debat, era precisament el cap dels serveis informatius i coneix perfectament com varen desenvolupar-se aquells dies. El primer record, però, que jo tinc de Ràdio 4 va ser quan encara era director Jordi Arantes. Jo vaig ser, tal dia com avui, fa 15 anys, jo era a Madrid, no sé què passa, però jo tinc una espècie de si fatal que em porta a viatjar a Madrid de forma constant, i el 13 de desembre de l'any 1976 jo era allà també perquè en Jordi Arantes em va encomanar la posta en marxa dels primers diaris parlats en català, que vàrem compartir amb l'Agustí Ferrer i amb la Conxita Boada, que era una de les redactores del Servei Exterior de Ràdio Nacional d'Espanya que estava en condicions de parlar català. Així doncs, nosaltres tres vàrem ser els qui vàrem endegar per primera vegada els diaris parlats en català que constituïen la traducció estricta dels serveis informatius en castellà que donava Ràdio Nacional d'Espanya. Aquí no teníem la infraestructura suficient per donar cobertura en aquells programes informatius i vàrem haver de dedicar-nos a traduir els que es produïen a Madrid. Després ja vàrem tornar, jo vaig deixar de fer el diari parlat perquè els serveis informatius a Catalunya varen tenir la infraestructura suficient i necessària com per desenvolupar en solitari la seva tasca.
Molt bé, crec que el senyor Andes volia dir alguna cosa breu.
Sí, molt breu. Abundant amb el que diu el Ricard dels diaris parlats. Quan vam començar a fer la programació autònoma en català, Madrid s'hi oposava rotundament a que no donguéssim els diaris parlats normals en castellà. Jo vaig considerar que era un contrasentit tenir una programació de 24 hores en català
evident.
I donar els diaris parlats que donaven totes les emissores. Va ser una lluita, però en fi, la vam guanyar en aquest sentit, de donar el mateix diari parlat traduït. El qual va suposar una feina tremenda.
I si vols una anècdota, Xavier, te n'explicaré una de ben curta, perquè els butlletins llavors no es produïen de la mateixa manera que es fan ara. S'escrivien a màquina, però amb una màquina convencional, no amb un ordinador, com es produeixen en aquests moments, i llavors anaven posant, doncs, papers de carbó. I hi havia una còpia darrere l'altra. I, naturalment, la còpia que se'ns lliurava a nosaltres era l'última de totes. Per tant, a la dificultat que suposava traduir directament s'hi afegia la dificultat encara més important de saber exactament què és el que deia allò.